L'informatiu del migdia.
Aquest matí s'ha presentat l'estat d'execució i les properes actuacions del projecte El riu teixint fils de vida. És divendres 7 de novembre. El projecte que s'ha presentat a l'àrea de Sant Vicenç de Jonqueres de Sabadell és un projecte turístic que s'emmarca en l'entorn natural del riu Ripoll i actua com a eix de connexió amb el patrimoni industrial i el patrimoni modernista de la comarca, dels municipis que estan a la llera del riu, entre ells Castellà. De seguida us en donem més detalls, abans altres titulars. Avui ha començat el gran recapte d'aliments als supermercats de la vila. I aquest cap de setmana la SAC celebra la cloenda dels 50 anys de creació de l'entitat i també la Diada Sardanista. I en esports, l'equip masculí del CB Castellà rep el CB Llinars. I la previsió meteorològica, bon temps en general, però a la tarda, atenció, apareixen més núvols i possibilitat de pluja a la nit. Aquests i altres continguts, de seguida comencem. Aquest matí s'ha presentat a l'àrea de la Sant Vicenç de Jonqueres, de Sabadell, l'estat d'execució i les properes actuacions del projecte El riu teixint fils de vida, impulsat pel Consell Comarcal i els ajuntaments de Castellà, Sabadell, Barberà del Vallès, Ripollet, Montcada i Reixac i Sant Llorenç Savall. El projecte està finançat per la Unió Europea a través dels fons Next Generation i disposa d'un pressupost de 1,5 milions d'euros. El projecte afecta directament uns 40 quilòmetres de camins que discorren per 6 municipis del Vallès Occidental, com ja hem citat, però indirectament, a través de les connexions d'aquest camí fluvial amb la xarxa de camins comarcal, permet crear sinergies amb la totalitat dels municipis de la comarca que disposen de recursos patrimonials de turisme industrial. A finals de novembre es començaran les obres d'adequació del camí del riu Ripoll i que es preveu que acabin abans de l'estiu del 2026. El projecte executiu i les obres dels camins els porta a terme la UT Naturalea Bernasfal per un import de 822.745 euros. En el cas de Castellà, l'actuació se centra en el camí entre l'àrea d'esplai de les Arenes i el pont del Turell. Yolanda Rivera és l'alcaldessa de Castellà.
El projecte implica diferents coses, a cada municipi.
Sí, sí.
A Castellà és la part més manual de tot el que és aquest projecte, perquè implica obrir camí allà on ara no hi és, no? Que és des del pont de Turell fins a les Arenes.
Val.
Llavors aquest jo crec que és la gran suma, no? Perquè nosaltres com a Ajuntament ja vam fer el pas, tot el tram previ, i ara doncs aquest projecte contempla aquesta part que és la més manual. Després hi ha altres coses d'aquest projecte, com els QRs.
Els QRs, exacte.
Que això és més una part més tecnològica i ho faran alhora. I després cap a la part de Ripollet i Montcada és un altre tipus de... Però Castellà és el punt de càrrega que es posarà allà al centre Feliuenc, l'obertura del camí.
A part, l'Ajuntament de Castellà es compromet a crear un carril bici des del carrer del Pont fins a la Torre del Pont.
Aquest projecte també contempla que cada ajuntament faci una actuació en el seu municipi i nosaltres el que farem serà obrir un camí bici des de que connectarà el nucli urbà amb la Torre del Pont.
El projecte, a part d'aquesta actuació, inclou que cada ajuntament hagi fet ja les seves pròpies actuacions. En el cas de Castellà, l'actuació ha estat justament a la Torre del Pont i l'arranjament d'algunes fonts. Yolanda Rivera.
Per tant, nosaltres ja veníem de fer la Torre del Pont, ja veníem de restaurar la Font de la Riera, ja veníem de fer passeres, però el que és més recent és la Torre del Pont i el que ens comprometem és a fer el camí aquest bicicleta que connecta el nucli justament amb aquesta Torre del Pont.
Per Rivera, el projecte El riu teixint fils de vida és una demostració de l'esperit col·laboratiu de les diferents administracions.
Em sembla que la col·laboració a nivell de comarca és molt bona en aquest cas, però és que és imprescindible en molts altres. És a dir, jo penso que els ajuntaments tenim el pressupost que tenim les competències que tenim i tenim els recursos que tenim. I per tant crec que hi ha temes que que sobrepassen el que és el municipi i que s'han de, com és aquest cas, no? I que s'han de liderar des d'organismes supramunicipals, i en aquest cas el Consell Comarcal, jo penso que és la millor representació i està fent molt bon paper.
Per l'alcaldessa de Sabadell, que exercia de certa forma de mestra de cerimònies, Marta Ferrés, el projecte busca que al riu s'hi pugui fer activitat econòmica al mateix temps que respecti l'entorn fluvial.
Aquest entorn fluvial, com us deia, volem que hi passin coses, i perquè hi passin coses el que també és important és que estigui amb la màxima qualitat possible. I per tant, diguem, un dels grans reptes que hi ha aquí, evidentment, és que es pugui conservar el que hi ha, que es pugui disfrutar per part de la ciutadania, i per tant doncs, que es vagin fent inversions doncs, per anar recuperant aquest espai, i per tant, doncs, com els deia, fer activitat econòmica, però també fer activitat cultural, també fer activitat esportiva, i també, doncs, evidentment, recuperar tota la part natura, i que tot això evidentment sigui compatible de forma molt clara amb aquest entorn naturalitzat del riu. És a dir, no poden passar coses al riu que no siguin compatibles amb aquest entorn natural doncs, que avui estem disfrutant.
Preguem disculpes per la qualitat del so. El projecte es completa amb una aplicació mòbil que permetrà fer el seguiment del recorregut, accedir a informació interactiva i gaudir de 6 visites virtuals a elements patrimonials de tot el recorregut. En el cas de Castellà, el tema o aquesta aplicació mòbil es podrà consultar a l'edifici de la Torre del Pont. També s'instal·laran 6 punts de càrrega per a bicicletes elèctriques. Aquí a Castellà estarà situat aquest punt de càrrega al Centre Social Feliuenc.
L'informatiu del migdia.
Avui divendres i fins demà dissabte estarà en marxa la campanya nadalenca solidària del Gran Recapte, on s'espera superar els 6.000 quilos de solidaritat recaptats el 2024. Hola, Sant Andrés.
Durant aquests dos dies, els castellarencs i castellarenques que vulguin col·laborar solidàriament ho podran fer en la major part de comerços de la vila, o bé de manera econòmica, o bé amb productes que poden entregar als supermercats Aldi, Casa Maller, Bonària i Condis. Aquesta iniciativa, portada a terme per Càritas, està sent recolzada pels alumnes de l'escola El Casal, el FADAC Castellà i els instituts Puig de la Creu i Sant Esteve, que ajudaran durant el cap de setmana la logística de la recollida conjuntament amb els voluntaris de Càritas. Ramon Falcó, voluntari d'aquesta associació, ens explica el perquè de la necessitat d'aquesta recollida.
Dissortadament, com que la subvenció que tenim de l'Ajuntament se'ns dona molt tard, se'ns facilita molt tard al llarg de l'any, és quasi gairebé a finals d'any, hem de fer mans i mànigues perquè durant l'any ens arribi els aliments que anem tenint. Com que anem de comprar molts de producte fresc i d'altres productes que abans ens arribaven de la Gran Recapta de la Unió Europea, doncs això ara no passa, i les targetes moneder que s'han entregat a la Creu Roja doncs, tampoc són suficients. Aquí no deixem de tenir gent que cada vegada és més necessitada, que ens ve a buscar aliments. Doncs tot això és el que esperem que en aquesta Gran Recapta i amb algun altre, si podem, fem algun altre al cap de l'any per poder cobrir aquestes necessitats.
Falcó també destaca que el perfil de gent usuària del Banc d'Aliments està canviant.
Moltíssima gent jove que abans no tenia necessitat de buscar aliments, doncs ara, com que es troben amb el que es troben, que no hi ha feina o que són feines molt poca qualitat i molt mal pagades, doncs per subsistir amb la família tenen necessitat de venir a buscar aliments. Confiem que vagi com, més o menys com altres anys, que puguem anar tallant i cosint per anar distribuint el menjar durant tot l'any. Com sempre, arriba un moment en què no podem donar tot el que voldríem i hem d'entregar el que bonament podem.
D'entre els productes de primera necessitat, l'oli, les llegums, la farina o els congelats són els més demandats. En l'edició de l'any passat, al Gran Recapte Castellà es van recollir fins a 6 tones de menjar a través de les diferents parades i que van servir per repartir-les posteriorment a 237 famílies del municipi en situació de precarietat. Aquest any s'espera poder superar aquests 6.000 quilos del 2024 i aproximar-se a xifres com la del 2022 amb 10.000 quilos o els 15.200 recollits al 2016.
L'informatiu del migdia.
Anem amb cultura. L'agrupació sardanista Amics de Castellà arriba a la cloenda dels seus 50 anys d'història amb la satisfacció d'haver mantingut viva durant mig segle una de les tradicions més arrelades del poble, la sardana. En aquest sentit, l'entitat culmina un any d'activitats commemoratives amb una cloenda festiva que se celebrarà aquests dies 8 i 9 de novembre o aquest cap de setmana, coincidint amb la 49a Diada del Sardanista. En té més detalls la nostra companya Marina Antonez.
Els orígens de la SAC es remunten al 1975, quan un grup d'entusiastes va decidir reimpulsar l'agrupació després d'uns anys d'inactivitat. Així ho explica Joan Ventura, president de l'entitat sardanista.
El Castellà fa més de 100 anys que també es va fer la primera ballada, sobre el 1920 o 24. De sardanes ininterrompudes doncs, a la nostra vila se n'han anat fent durant tota la dècada, dels 1900 als 2000, fins ara. I llavors, el 75, doncs, hi va haver una colla que van tornar a impulsar l'agrupació de cara doncs, a fer sardanes ininterrompudament. O sigui, aquest ininterrompudament ha sigut aquests 50 anys doncs, que ara aquest any hem volgut celebrar. Hi ha moltes entitats de la vila que també celebren entre aquest any i l'any que ve doncs, els seus 50 anys.
La SAC va començar la celebració de l'aniversari el mes de març passat amb una gran acte que va reunir 5 coples i centenars de sardanistes. En parla Ventura.
Bueno, sí, jo en la meva il·lusió era fer 24 hores de sardanes, però això és molt complicat, a més val molts diners, però bueno. Llavors vam dir, bueno, pues, ja que fem aniversari i hem de fer alguna cosa, pues, bueno, vam tenir 3 coples al dematí, vam acabar a les 3 ben bé, després hi havia el dinar entremig i a les 4 tornàvem a començar, vull dir que la cosa anava apretada, no? Perquè és molt complicat que començant doncs, a les 10 del dematí, bueno, 2 de 10, amb un esmorzar per tothom, pels que vinguessin, que vam fer una xocolatada i tal. I llavors, sardanes, és molt complicat que 3 coples, això que venia una copla, tocava, marxava i així doncs, es va més de pressa i més àgil, no? Però, de totes maneres, doncs, és molt complicat 3 coples al dematí, doncs, a les 10 fins a les 2, no? Sí que es pot fer, però has de fer doncs, que més d'una copla toqui 9 sardanes, n'has de tocar 6, després n'has de tocar 2 de conjunt, uh-huh. I bueno, aquestes coses doncs, que en aquest món sardanista... Doncs, per no tenir molt de temps, doncs ho hem de fer a vegades. I, bueno, i després vam fer el dinar, vam fer la pastís de celebració, bueno, tot molt bé, gent molt bé, doncs vam tornar a començar a la tarda, i fins allà 2, 3, 4 de 9, doncs no vam acabar, no?
D'altra banda, durant aquest 2025, l'entitat també ha mantingut les seves activitats habituals, com són les ballades de Sant Josep, la de Sant Jordi, les de les nits d'estiu i les de Festa Major, que duen a terme amb la col·laboració de l'Ajuntament. A més, també ha seguit impulsant el taller de sardanes i danses del món, una activitat sardanista que busca acostar la dansa tradicional a nous públics, especialment als més joves de la vila. El programa de Cloenda començarà el dissabte 8 a les 8 del vespre a l'Auditori Miquel Pont, amb el concert Sardanes al Teatre, a càrrec de l'Orquestra Salvatana. Ventura explica com serà aquest concert.
I vam decidir doncs, fer aquest concert de sardanes al teatre. Que això no vol dir que sigui un concert de sardanes. Cuidado, perquè aquí ara m'han arribat comentaris perquè aquest, oh, és que si has posat aquest text de concert sardanes al teatre, la gent es confon perquè es pensa que el concert aquest és només de sardanes. No. Primera, que jo no he posat cap nom. Això uh-huh. Ho ha posat l'orquestra, la Copa Orquestra. La Copa Orquestra n'hi ha titulat Concert Sardanes al Teatre, sí. La Salvatana, no?
És com el títol, Sardanes al Teatre. És com qui posa un títol d'una obra de teatre.
Exacte. Llavors, això representa que és un concert amb copla i 4 veus. Copla i 4 veus. El que veiem a les orquestres quan fem Festa Major, que porten el camió en el tràiler sí. I omplen... No, això no. A l'auditori... Hi haurà les 12 cadires, els 12 músics i els 4 cantants. Uh-huh. I fan una espècie de concert, miniconcert, jo n'he dit miniconcert perquè és un concert de Festa Major, val. Però no amb tants instruments i tantes històries com ells porten normalment.
El concert, organitzat amb la col·laboració de l'Ajuntament, inclou peces emblemàtiques del repertori català, com El meu amic el mar, Amor particular o Que tinguem sort, de Lluís Llach. Diumenge 9, la festa es traslladarà a l'Espai Tolrà, on se celebrarà la tradicional ballada de sardanes del matí amb la Copla Juvenívola de Sabadell. A la tarda, la celebració continuarà amb la doble ballada de Cloenda a la Sala Blava, amb la participació de les coples Juvenívola de Sabadell i la Sant Jordi Ciutat de Barcelona. La jornada acabarà amb cava, coca i la sardana La Flama de la Sardana, símbol de germanor i de continuïtat per al món sardanista castellarenc.
L'informatiu del migdia. Esports.
I en esports, torna a regular-se la jornada després del cap de setmana de la Castanyada i tots els clubs tornen a la competició, amb especial rellevància dels dos equips de bàsquet que volen continuar escalant posicions a la taula. Albert Sant Andrés.
Doncs sí, Jordi, tornen tots els esports a la competició després d'una setmana de descans, on només l'hoquei i el futbol van jugar. Aquesta setmana entren a escena el bàsquet, el vòlei i el futbol sala en partits clau per diversos conjunts amb la intenció, pels diversos conjunts, perdó, amb la intenció de continuar sumant punts per escalar posicions en les respectives classificacions. Arrenquem, doncs, parlant de bàsquet, ja que els dos equips del bàsquet, del Club Bàsquet Castellà, volen tornar a repetir el doblet de l'última jornada, dues victòries que els van servir per sortir de la part baixa de la classificació. En el cas del masculí de Jaume Prat, van deixar de ser els coers i després de tocar fons només els queda continuar creixent i el Club Bàsquet Llinars és l'equip ideal per fer-ho. Un ser classificat una posició per sobre aquest diumenge a les 17:30 hores al Puigverd ha de ser un fortí per sumar la segona victòria de la temporada. Pel que fa al femení, de Xavi Revilla visitaran aquest diumenge a les 19:30 la pista del Jet Terrassa, un rival al qual ja saben que és guanyar en temporades anteriors i que ara mateix és cué sense cap victòria, l'ocasió ideal per sumar la tercera victòria de la temporada. Si parlem de futbol sala, l'FS Castellà visitarà el Ciutat de Mataró aquest diumenge a les 11:45, un rival directe en la part mitja alta de la classificació i que ha de servir per capgirar la dinàmica negativa de dues derrotes i un empat en les últimes jornades. Els de Borja Burgos volen continuar mirant cap a dalt i reduir els 7 punts de diferència amb els dos co-líders, el Ripollet i la Unió. També en el Club Taronja, però en vòlei, el sènior masculí visita el Club Vòlei Tiana aquest diumenge a les 11, mentre que el B buscarà la primera victòria en Lliga a la pista de l'Acadèmia Vòlei Barcelona dissabte a les 6 de la tarda. El femení rep l'Institut Montserrat de Gràcia aquest dissabte a les 8 al Puigverd, contra les quals volen aconseguir la segona victòria consecutiva. I acabem amb futbol i el partit de demà a les 5 de la tarda al Joan Cortiella, on la Unió Esportiva Castellà rep l'Alpicat, conjunt que està un punt per sobre en la classificació. Els de Juan Antonio Roldán esperen recuperar algun dels 6 lesionats pel partit de demà per poder plantar cara amb més garanties que la setmana passada, on les baixes es van notar molt a Llafià.
L'informatiu del migdia. Les notícies de Castellà.
Aquest matí, per raons que encara s'han d'aclarir, sobre les 8 del matí, un vehicle ha bolcat al mig de la carretera de Terrassa, la C1415A. L'accident s'ha produït a prop de Can Font, a l'alçada de la Pedrera, i sortosament el conductor, únic ocupant del cotxe, ha pogut sortir pel seu propi peu. Fins al lloc s'han desplaçat ràpidament la policia local, que ha estat gestionant el problema del trànsit generat en una hora punta fins a l'arribada dels Mossos. També han arribat a l'accident una unitat del SEM, que ha portat el conductor a l'Hospital Taulí, per precaució, ja que es trobava una mica marejat, i els bombers, els quals s'han encarregat de retirar el vehicle a l'entrada de la Pedrera perquè el recollís la grua de l'asseguradora del conductor. I sense deixar aquesta mateixa carretera, la C1415A, però en el tram en direcció a Caldes i a Sentmenat, la Cambra de Sabadell va presentar aquest dijous un document al Departament de Territori de la Generalitat on s'assenyala la urgència d'actuar sobre infraestructures clau per a la competitivitat de la comarca. Entre aquestes actuacions, la Cambra demana actuar de forma urgent sobre la carretera C1415A per millorar el seu traçat i la seva capacitat. La via connecta Castellà amb Sentmenat i Caldes i la Cambra insisteix que és una via que, juntament amb la C155, que connecta Sabadell, Polinyà i Palau, assumeix la funció del quart cinturó, tot i no estar preparada per oferir la capacitat ni la seguretat necessàries.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
A Sabadell, els serveis municipals actuaran avui divendres per netejar la glorieta del Parc Taulí, coneguda també com el quiosc, on actualment viuen 5 persones sense sostre, que van ser desallotjades dels pisos de la caserna de la Guàrdia Civil. Els ocupes es van instal·lar a la glorieta, on abans feia nit, però lamenten que han rebut una notificació on se'ls insta a abandonar-ho. El grup està format per persones sense llar que ja van ser desallotjades de l'antiga caserna, on s'havien traslladat després d'haver marxat de nou del templet modernista del parc de l'Hospital Taulí. i anem a Terrassa perquè l'Ajuntament de Terrassa va instar els responsables del gimnàs Egara Power a cessar les seves activitats a l'equipament de la Cullada des del passat dimecres i també els he comunicat que disposen de 10 dies hàbils per retirar el material de la sala. El regidor d'Esports, Alberto Muñoz, va convocar dimecres una reunió amb la resta d'entitats que desenvolupen les seves activitats a l'equipament per explicar-los la situació. L'atenció a aquest equipament de la Cullada es va fer palès fa un parell de setmanes quan el Boxing Club Terrassa va publicar a les seves xarxes socials que suspenia les seves classes d'Educa Boxing a causa d'un altercat amb una persona relacionada amb l'Egara Power. Posem el punt final a l'informatiu d'avui divendres 7 de novembre de 2025. Els convidem el que us hem acompanyat, Carlos Lecegui, a control tècnic, Marina Antúnez, a la redacció, Albert Sant Andrés, a la redacció i els esports, i qui us parla, Jordi Rius, que acabeu de passar una bona tarda, bon cap de setmana i fins la setmana que ve.